Hola, bona tarda. Aquí estem una altra vegada al Tal com Raja i com que és un programa que no enganya, perquè aquest programa no enganya, sempre diem la veritat, aquest programa és gravat. És gravat perquè qui us parla, precisament a l'hora on s'emetrà aquest programa, doncs estarà presentant el seu llibre doncs, a Sevilla. Estaria a Sevilla presentant el llibre que vaig treure l'any passat. Però no volia deixar l'oportunitat de no fer el programa. I, per tant, estem gravant el programa amb un dimarts, que poden passar moltes coses de dimarts a dijous amb el tema que tenim al davant. Abans de començar la tertúlia, avui us presento a l'Antonio Roa. Hola, Antonio.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Anava a dir tardanit perquè és quan escoltant
sí, sí. No, no, però
oient, no?
Nosaltres no fem com el Broncano, que ho graven i després resulta que ho fan. No, nosaltres diem directament que estem gravant aquest programa perquè no hi ha possibilitat de fer-ho i no, ja dic, no volia perdre. I avui tenim amb nosaltres el Cisco Baiges. Hola, Cisco.
Hola,
què tal, com estem? Molt bé, el Cisco és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB, també en Psicologia per la Universitat de Barcelona, ha treballat en diversos mitjans, en premsa escrita i ràdio, el Diari de Barcelona, la revista El Món, a Ràdio 4, Com Ràdio, i està especialitzat en periodisme de recerca, d'entrevistes i qüestions relacionades amb la cooperació internacional i la solidaritat al desenvolupament. Va treballar com a professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB entre els cursos 2015-2016 i 2021-2022 i bé, és vicepresident de l'Associació Solidaritat i Comunicació i col·labora actualment a publicacions com Catalunya Plural, Política i Prosa i El Triangle, que és on ens vam conèixer tu i jo, no, Cisco?
Sí. Hi ha retorn, sí. Si el podeu evitar, millor. Si no, mira.
Com? Hi ha un retorn, no?
No, que un retorn.
Sí, a veure si...
Bueno, sí, ens vam conèixer al Triangle, una revista en la qual jo he treballat forma sincopada, diguéssim, no? T'has de dir que tinc quasi 70 anys, que això justifica molt de la... tantes coses com has dit, no? Perquè, clar, he fet moltes coses perquè sóc molt vell.
Clar, això acostuma a passar, no? També hi ha gent que és vella i no ha fet res a la vida, no?
Això també, però dic que... Tant tota aquesta trajectòria són molts anys de periodisme, no? Són 50 anys, jo diria, ben bé, fent coses, no?
Però continues actiu, molt actiu encara, eh? Molt actiu. O no?
Sí, és que és l'avantatge que té ser periodista i el món aquest que ens hem posat a les mans de les noves tecnologies, no?, que ens permet seguir fent coses, encara que no tinguem mitjà on treballar a sou, no? Però sí, podem fer blogs, podem fer entrevistes per Zoom, podem parlar amb tu ara, amb vosaltres ara, en aquest programa, no? No, un periodista, jo crec que... Bueno, hi ha algun company sí que ho ha fet, que ha dit s'ha acabat i s'ha acabat.
Sí.
I quan s'ha jubilat se n'ha anat al gimnàs i no ha pogut saber mai més res del periodisme. Jo tinc un problema, que és que he treballat durant molts anys en temes d'això que deies tu abans, de cooperació i solidaritat internacional, i amb aquell neguit de mirar d'arreglar el món, no? Una miqueta il·lus, i més alt, no? Sembla... Però com que el món no està arreglat, doncs no podem parar.
Doncs molt bé, no, és que el món jo crec que es desarregla cada dia que passa, no? Perquè ja comentava al principi que com que aquesta entrevista és gravada, doncs no sabem què pot passar en dos dies, no? Perquè tot el tema, perquè és el tema que posem damunt de la taula, el tema de l'Orient Mitjà i d'aquesta guerra iniciada per Trump i Netanyahu, no? Llavors no sabem ben bé, com les coses canvien d'una hora per una altra, doncs què passarà quan emetrem aquest programa, que igual o el món s'ha acabat o s'ha acabat l'Iran, o vés a saber, no? Però, bueno, malgrat tot, aquí estem. Et presento a l'Antonio Roa.
Hola, què hi ha? Com a tot?
Què tal, Antonio?
Que està
molt bé, encantat.
Porta, crec que fa dos anys que està aquí a la tertúlia amb mi. I jo, quants anys fa que estic jo al Triangle amb tu? No sé, 4, 5 ja, no sé. Passa el temps volant, no?
No, ja em falla, però jo hi soc fa 7 anys, em sembla, aquesta última, perquè vaig començar... Bueno, jo tinc molta relació amb el Triangle perquè tinc molt bona relació amb el director, editor, que ja t'endavant, no? Llavors he anat fent coses de formes així... esporàdiques, no?, de tant en tant, així, no? Però així que seriosament, diguéssim, no? Ho he fet 8 anys ja. I per tant, com que porto la secció d'opinió, doncs tu hi deus ser des de fa 6 o 7 anys,
sí,
no?
Sí, és que...
No sé jo... què duria llegir teu, que com va ser? Potser ens vam trobar en alguna trobada,
no,
una reunió
o alguna cosa. No, mira, jo, no, sí sé. Jo sí sé com va ser. I és... jo tenia contacte, relació, escrivint, amb la... amb una diputada del PSC, la xilena, no, la Beatriz Silva.
Vale? Ah, vale.
I un dia vam parlar i no sé què, i bueno, jo ja saps que col·laboro a iSabadell, a iSabadell en digital, i bé, jo volia, diguem, sortir una mica de Sabadell i vaig parlar amb ella, i va ser ella la que em va dir, home, jo puc parlar amb els del Triangle, què tal? Jo en aquell moment, t'ho confesso, no coneixia la publicació, i aquí va ser mitjançant ella que es va posar en contacte amb vosaltres, i aquí va ser quan vaig començar, sí, molt bé. No, la veritat que estic molt, molt content. Bueno, anem directes a l'actualitat. Mira, jo tenia unes preguntes aquí preparades, però clar, ja no sé ni per on començar. Si començar, per exemple, amb les declaracions de la Ursula von der Leyen, aquesta com dient, bueno, com que s'ha anat en orris tot el tema de l'ordre internacional, ens hem d'adaptar, no?, a la nova situació, que ja ha tingut la resposta del president de Portugal dient, no, nosaltres som els garants, no?, dels valors i de la democràcia i tot això. No? Si vols, comencem per aquí i després ja anem a parar a l'Iran.
Sí. Bueno, però, clar, jo segueixo també aquest tema a través dels mitjans i quan tot el que es fa, ara fa poc vaig anar a una trobada del CIDO que van estar discutint aquest tema, estan parlant d'aquest tema, no?, amb l'Àngeles Espinosa, que és una periodista del País que ha estat molts anys informant des de l'Iran, no?, i bueno, clar, no sé per què la Ursula von der Leyen ha fet aquesta... Jo no sé si es va equivocar, es va espantar, si algú l'havia pressionat o què, no?, però realment ara estava veient una tertúlia a la tele i gent que deia que hauria de plegar, s'hauria de forçar la seva dimissió, i perquè no pot ser que la presidenta de la Comissió Europea sigui una persona que digui que bueno, això de la legalitat internacional ja no mana, no? Ara hem de manar la seguretat i bueno, això és el contrari més oberta i més directa al que és la Unió Europea, al que és la Comissió Europea, no?
Que és segurament una de les coses que està, un dels objectius del Trump és desestabilitzar la Unió Europea, no? I de fet amb aquestes declaracions sembla que ho està aconseguint, no? Que hi hagi un membre, precisament ella que és la que té aquest càrrec, que la presidenta, no?, de la Comissió Europea, que sigui ella la que digui sí, hem d'acceptar aquesta, no? I vull dir que hi ha un procés de desestabilització de la Unió Europea per part de Trump?
Sí, bueno, i hi ha un altre que també va d'aquest pal, que és el Marc Rutte, que és el secretari general de l'OTAN, no? Que juga el mateix joc que la von der Leyen, no?, aquesta submissió, el que diguin els Estats Units, que diguin el que diguin, doncs ho hem de seguir, no? Sort, doncs hem tingut, almenys que l'Antonio Costa, el president del Consell Europeu, no?, ha dit que no, per aquí passem, no? El Consell Europeu és aquest organisme que es troben els presidents i els primers ministres dels països europeus de tant en tant, no? Que és com una mena de parlament de les patums europees, no? Que no té les limitacions que té la Comissió Europea, que les coses s'han d'aprovar per consens i tal, no?
Jo però... m'imagino que hi ha d'haver moltes pressions, no? Perquè el Trump ja sabem com funciona, no és diplomàtic en aquest aspecte, no? Directament és capaç d'amenaçar amb un estat, amb una presidenta de la Comissió Europea, és igual d'aquesta l'amenaça, i és possible que també hi hagi hagut una mena de por, no? De dir, ostres, ens quedem aïllats entre Rússia, entre Estats Units, per tant, ens anem amb l'equip guanyador, no sé si creus que ha passat alguna cosa així.
Això pot haver influït, clar, tant la von der Leyen com el Merz aquest, que també va fer el paper de l'Auca l'altre dia a la Casa Blanca, no? El canceller alemany, no? Tots dos són alemanys, no? I Alemanya està aquí en aquesta situació que a mi em sembla exagerada, de encara voler estar pendent dels deutes que té amb Israel i amb els jueus, no? la bestiesa dels nazis de fa tants anys, no? De fa, bueno, 40, anys 40 o així, no? Que fa 80 anys, no? I jo crec que s'haurien de... Pot-hi reconèixer, que m'han insistit que allò va ser una animalada i tal, no? Però que no han estat sempre demanant perdó per allò, no? I que si cometen els israelians, el govern d'Israel, el govern israelià, comet un genocidi, doncs ho han de dir, encara que fa 80 anys doncs, hi hagués els assassinats i els camps d'extermini nazis i tot això, no?
No ho diuen, eh?
I suposo que el fet de ser alemanya, també, si en comptes de ser alemanya fos, no sé, portuguesa, no? El cost és portuguès, no? I no ha tingut cap mania en dir, escolta, no, la vegada internacional s'ha de respectar, no? Potser hauria influït, no? Però a nivell econòmic, resisteixo a creure que les decisions que puguin prendre els governants o von der Leyen o Merz siguin només perquè qüestions econòmiques els interessen més que els cotxes alemanys els venguin als Estats Units o no. No, no crec que estiguem a aquest nivell tan barbuer, no? Espero, vaja, espero.
Sí, Cisco, una cosita que tú estarás seguro mucho más informado. Porque una cosa es lo que escuchamos en los medios de comunicación, que es una vía, es un plano bastante, bastante llano, ¿no? O sea, nos dicen las noticias, pero no se analiza de una forma profunda, porque claro, el análisis profundo se hace a posteriori siempre, ¿no? Los historiadores pues miran a ver qué es lo que ha pasado y entonces analizan. Pero los periodistas no, tenéis un punto de vista un poco más analítico desde el primer momento, ¿no? En este sentido tenemos, bueno, ahora tenemos la información de que tanto Israel como Estados Unidos han atacado Irán. Irán ha contestado bombardeando pues en los países del Golfo, y hay dos bombas que no sabemos quién las ha tirado, que es la de Chipre, que al principio nos dijeron que había sido Irán, ahora parece que a lo mejor es de falsa bandera, como también aquella bomba que ha ido a Turquía, que esto se sabe a posteriori, pero mi pregunta va, una vez que ya sabemos estos cuatro o cinco elementos que han matado a Jamenei, han puesto a su hijo y tal, ¿por dónde crees que va a venir? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? Sabiendo además que no tenemos ni idea ni de lo que pasa en la cabeza de Donald Trump, ¿no? Pero ¿por dónde crees tú que van a ir los siguientes pasos? Porque hay un elemento que por ahora no se ha tenido en cuenta, es, bueno, la India sí que ha movido algo de ficha y entonces Estados Unidos le permite comprar petróleo a Rusia, algo impensable hace dos días, pero claro, nos falta la jugada, entre comillas, de China. China por ahora está ahí callada, dice que, oye, no va, que el petróleo por ahora sus reservas las mantiene, pero claro, es que depende muchísimo del petróleo de sobre todo de Irán, ¿no? Y no creo yo que esté dispuesta a que el barril valga $200, como dicen que a lo mejor puede llegar. ¿Cuál crees tú que de todos estos elementos, cómo va a seguir el conflicto este?
Breument, breument, eh?
Bueno, vas dir que teníem temps, no?
Sí, tenim.
Bueno, saber què passa pel cap del Donald Trump, jo crec que és impossible, vull dir que ni ell ho sap, jo crec, no? Ell fa i desfà, ahir mateix va fer una roda de premsa dient una cosa i la contrària, no? Diu una animalada i després bueno, ho ratifica o no, però diu la contrària, no? Va dir que la guerra estava a punt d'acabar i al cap d'una estona diu i farem ara, atacarem com mai, no? I tenim més forts que mai, no? I, bueno, s'acaba o no s'acaba, no? En aquesta trobada que us deia del CIDOB de l'altre dia, el director Pol Morillas va dir que s'atrevia, això va ser fa una setmana o així, eh? Va dir, mireu, me la jugaré, i aquesta nit el Trump va dir que faria una intervenció davant dels mitjans, doncs me la jugaré, i una cosa que no s'hauria de fer mai una persona que analitza la geopolítica internacional, però jo crec que dirà mission accomplished, missió complida, fins aquí, i no la va encertar, no la va encertar perquè van seguir bombardejos i tal, no? Però el missatge aquest de que arribarà un moment en què el tant dirà, bueno, va, prou, ja està, me'n vaig cap a Cuba a fer boig a Cuba una estona, no? Perquè tinc la sensació que aquest és un... Si Iran no s'ha rendit ja, no ho farà. I l'única manera d'aconseguir-ho de debò és enviant tropes de peu, diguéssim, no? Soldats americans. I no, no, jo no crec que... Bueno, seria no censuraria el Trump, diguéssim, no? Popular, la gent no, els americans no, els nord-americans no, els Estats Units no voldran, no? Per tant, jo no descartaria, però igual m'equivoco també com el Pol Moritz al Sidop, dient que en pocs dies escoltarem el Trump dient, bueno, hem aconseguit tot el que volíem, ens hem carregat totes les seves bases nuclears, els armaments, els avions, les fàbriques de drons, i per tant, doncs, ja podem marxar i esperem que... El problema amb això és que el Netanyahu no vol això. I si és cert que el Netanyahu ha sigut el que ha estirat el Trump perquè vagi allà a fer la guerra, no? Algun motiu tindrà per haver-ho fet i haver-lo convençut, no? Però Netanyahu no. Netanyahu vol més guerra. Bueno, Netanyahu no vol que la guerra no pari mai, diguéssim, no? Perquè el dia que pari el jutjaran. O sigui que hi ha coses a favor i coses en contra de pensar que això pot acabar més o menys aviat, no? I després els xinesos, clar, bona part del seu subministre de petroli els hi venia de Venezuela, que ja no, perquè s'ho ha quedat comparat als Estats Units, i del Golf d'Urmuz aquest, no? Que per allà sortien també d'Iran i tot el petroli, perd molt petroli per aquí, no? I una de les lectures que fan els experts, alguns experts, és que la Xina és la raó per la qual els Estats Units s'han entrat en aquesta guerra, per protejar la Xina, perquè no els arribi el petroli, i així el seu veritable rival no és Iran, no, sinó, no és ningú de l'Orient Mitjà, sinó que és intentar fer mal a la Xina, no? De moment la Xina ha reaccionat amb aquesta moderació que els caracteritza, no? Bueno, no, ja ho arribarem, ja tenim reserves, com deia Antonio, no? Però no crec que pugui durar massa aquesta actitud tan contemplativa dels xinesos, no? Prefereixo pensar que realment que, bueno, em sap greu perquè aleshores ara Groenlàndia se'ns ha oblidat, diguéssim, no? La primera locura del Trump és que volia Groenlàndia, no? I després, com que va entrar en Venezuela, ara Miran i tal, no? Pues potser recuperarà la idea aquesta de
ja tornarà, Groenlàndia. Ja tornarà a Groenlàndia, sí, segur, perquè no se li oblida el Trump.
Potser torna un dia d'aquests, no? Però primer vol Cuba i això fa molta por, també.
Sí, sí, sí. El que precisament avui, que som dimarts, repeteixo, doncs, no sé si recordeu que el Trump va dir el dissabte que dissabte seria un bombardeig, seria el pitjor, no? Que tots tremolàvem, diumenge, almenys jo tremolava, dient a veure les notícies que diuen, i no va ser més que el dia anterior. En canvi, ara acaba de dir que això s'acaba, que això s'està acabant, però abans, avui sí que serà el dia on un bombardeig com 20 vegades més gran. Tot això ha coincidit perquè ja saps que, com sabem, el Trump, no?, diu una cosa i la contrària, és que està disposat a negociar, ha dit també, amb l'Iran, no?, que dius, bueno, a veure, et bombardejo com mai t'he bombardejat i ara estic disposat. Per l'altra banda, Iran ha amenaçat de mort directament el Trump. No sé si heu llegit la notícia, directament, eh? Diu, anem a per tu i volem assassinar-te a tu, no? I, a més, ha amenaçat que si en poques hores no acaben els bombardejos, doncs l'Iran, diuen, tenen potencial per acabar amb totes les desalinitzadores de tots els països al voltant, que sense les desalinitzadores no podríem sobreviure. No ho sé, és força complicat saber què passarà, perquè sembla que passen de l'amenaça a dir bé, ja s'acaba, i com tu ben dius, doncs, bueno, ja ho veurem entre tots, no? Jo volia preguntar-te sobre dues qüestions. Una, has parlat del Netanyahu, que no vol parar la guerra, perquè en el fons el Netanyahu té, tots sabem que té al cap, perquè ho han dit els seus ministres i tot, aquesta idea del gran Israel, no? D'annexionar-se al Líban. De fet, avui sentia que més de 500.000 de persones ja han marxat del sud i del centre, i bueno, i estan bombardejant la capital del Líban,
Beirut,
que no me'n sortia el nom, gràcies Antonio. I bueno, no sé com acabarà això, perquè si el Trump al final diu, mira, no és la meva guerra, surto d'aquí, el barril de petroli està caríssim, això està incidint en l'economia global, que jo no crec que ho pensi, però bueno, marxo d'aquí. Tu creus que qui continuarà el Netanyahu? I la pregunta, hi ha algú que pot parar-lo?
La societat israeliana, malauradament, sembla que no, perquè tots els sondejos que llegeixo, no, suposo que deuen ser relativament fiables, no, diuen que la societat israeliana conjunt dona suport a l'atac d'Israel a l'Iran i a la forma en què està portant la guerra, bueno, la situació política militar bèl·lica a Netanyahu, no? O sigui que difícilment l'aturant des de dins, diguéssim, malauradament, perquè potser les forces d'esquerra, progressistes, pacifistes d'Israel, estan en una situació molt, molt fràgil, no? I no, difícilment podran parar-lo. Clar, fins on pot arribar a Israel? Clar, quasi que ens hem oblidat una miqueta, no? O molt, de com estan vivint els palestins en aquests moments, no? La gent de Gaza està passant-ho molt malament. La gent que està destrossat, la gent viu com pot, fa fred, fa molt fred aquests dies, no? Cisjordània, per exemple, fan el que volen, els colons aquells, i l'exèrcit israelià va entrar per allà. Ahir va matar un periodista a Gaza, directament el van anar a buscar la gent on vivia i van bombardejar-lo i va matar-lo, no? I que continuen fent el que els dona la gana a la zona de Palestina, i el món, bueno, estem pendents de l'Iran, no? I però la gent, la vida ja continua sent espantosa, no? Però clar, és que no, anem de notícies horrible amb notícia horrible, no? Aquestes 150, 175 nenes que van morir en un bombardeig, no?, dels Estats Units. Fa que de repent vegis això i quasi que no, se t'oblidi l'altre, no? Perquè dius, què més pot passar, no? Amb el greujant de que el Trump diu, no, això s'ho van fer ells sols, no? Sortia a l'avió, però li preguntava, escolti, que si sembla bé això de matar 150 nenes en un bombardeig? I el Tram diu, això ho han fet ells sols, eh? I, oi que sí? I li pregunta al secretari de la guerra que té darrere, el Hexet aquest, no? Peter Hexet, i diu, sí, ho estem investigant, he sigut, però... I el New York Times té unes imatges que es veu un Tomahawk que cau sobre l'escola i explota l'escola, no? I els Tomahawks són dels americans, no? No fan servir els iranians, els Tomahawks aquests, no? I avui veia que el Trump encara anava fent verba, no, estem investigant, tu, jo accepto que digui la investigació. En aquest context, no? És difícil imaginar que com respondre, no? Uh-huh. M'hauria de poder parar un món en el qual l'ONU manés més i la Comissió Europea, la Unió Europea, tingués una presència més valenta, no? I l'OTAN no depengués del que vulguin els nord-americans i tal, no?
Però és que Cisco, ja sé que ara diré una cosa que és tan evident, no? Veus al Pedro Sánchez allà clamando en el desierto, com diuen en castellà, no? I veus, bueno, que al principi semblava que era, no?, aixecava la bandera de la pau, però jo crec que al final s'ha quedat més sol que la una, perquè a part d'alguns països petits, o amb la boca petita, no?, països grans amb la boca petita, l'acompanya. Després he vist el ministre Álvarez dient s'ha de reunir el Consell de Seguretat de la ONU, i bueno, clar, dius, però quin Consell de Seguretat de la ONU? És a dir, quina ONU, no? Perquè ja sembla que s'ha trencat tot de tal manera, s'ha destruït tot l'ordre internacional tant, que apel·lar a la ONU és com també clamant al desert, no? Llavors, clar, què podem fer els països que més o menys... Clar, hi ha països que no diuen absolutament res, que estan com si no fos amb ells, hi ha països que, si, que demanen aquesta pau, fins i tot el papa ha augmentat el seu nivell de crítica al Trump i tal, però clar, tot són crítiques, ningú no fa el pas de prohibir, per exemple, una cosa tan fàcil que seria la participació d'Israel en competicions esportives, no sé, alguna cosa com i clar, ningú no és capaç d'anar més enllà de, i si ho fas, llavors reps l'amenaça. No sé, és que està tot... Tenia aquí la pregunta, és, hi ha alguna possibilitat de revifada de moviments en favor d'això, o estem caient tots una mica amb el pessimisme, és a dir, amb l'acceptació de que el món ha canviat i, per tant, ens hem d'adaptar, com deia la Ursula von der Leyen aquesta?
No sé. L'altre dia fèiem una... La Fundació Periodisme Plural, que és on també faig jo a vegades articles i entrevistes a Catalunya Plural, no? Fèiem una trobada amb Cristina Gallach, que va ser la cap de gabinet de Javier Solana, el secretari general de l'OTAN, no? I també va ser el càrrec a les Nacions Unides, no? I en aquest ambient pessimista estava més o menys generalitzat, no? Tothom deia, què podem fer, què podem fer, no? I ella va acabar dient, bueno, hem d'intentar escriure una nova pàgina de la història. Dic, bueno, però intentem escriure ara que no s'ho queda com ho fem, no? Clar, no hi ha poques coses que convidin a l'optimisme, no? I veus com el món cada vegada se'n va més cap a l'extrema dreta quan hi ha eleccions, no? Veus que els mitjans i les plataformes socials cada vegada estan en poder de gent més rica, més tecnooligarques aquests, no? Que tenen les xarxes socials i que fan el que volen, i amb els algoritmes condueixen la gent cap allà on volen, no? L'altre dia el Trump feia una trobada amb gent d'Amèrica Llatina, no? I tenia un munt allà de presidents i primers ministres que són una gent que anys enrere hauries pensat que mai podrien arribar al poder, no? A Xile tenen ara un president que és pinochetista, no? I que, bueno, ja dit a Brasil, sort que no hi ha el Bolsonaro, però, bueno, no, que duri el Lula, no?
Perdona, que al final van sentir aquella frase que va dir, diu, no aprendré mai el seu idioma, no?
Con un adjetivo y todo, vuestro maldito idioma.
Vuestro maldito idioma, és veritat, amb uns que parlen castellà, que l'idioma oficial és l'espanyol, en aquests països, i diu, no aprendré mai el seu maldito idioma, no? O sigui que és que al final ningú no marxa i al final tot ho menges.
Estic fent guerres, no? Però és que a més, en comptes d'algú dir, bueno, escolta, això no està bé, això que ha dit i tal, no, tots allà rient, no?
Sí.
El Milei, tots aquests allà, no? Encantats de la vida, està aquí així, no? O sigui, motius per... Però bueno, hem d'estar, ahí estamos, no? Avui he vist que els de Greenpeace penjaven una pancarta molt gran de no a la guerra allà al mig de Madrid, no? I gent que continua invitant. També als Estats Units, eh? Als Estats Units també hi ha moltíssima gent que ho denuncia, no? Però que a nivell de mitjans cada vegada els tenen més controlats el Trump i els seus, no? I aleshores això forma l'opinió pública, no? Però jo quasi que us recomano com una cosa terapèutica, que és que mirar els que fan els late night shows als Estats Units, no? Deixar gent que li canta la canya directament al Trump, no? I tots tenen problemes, eh? El Trump no va per ells, diguéssim, no? Però el Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, el Jimmy Fallon, el Jon Stewart, hi ha també una noia que diu no sé què, que aquests els veus, els dius, i tenen milions de seguidors, eh? També hi ha un d'aquests, no? Que deia que com pot ser que el dia que arriben els 7 primers morts americans als Estats Units, el Trump es presenti amb una gorra allà, no? Com si anés a jugar a golf, no? I el Fox, la televisió de dretes de la vida, que no suporta el Trump, Doncs no va treure aquestes imatges per il·lustrar aquesta l'arribada dels nord-americans morts als Estats Units, va posar les imatges del Trump de l'any passat, no? Que no portava aquesta gorra. No? I això són com els mitjans de comunicació que tenen allà. No?
Sí, sí.
Però bueno, hi ha molta gent que... I a més, jo crec que si hi ha una raó per pensar que potser el Trump digui, bueno, afluixo una miqueta i torno la gent cap a casa, una és la que van morint soldats americans, i l'altra és que a nivell popular els americans, la gent dels Estats Units, això no ho veu. No. Ell els hi va dir, quan va guanyar les eleccions, la seva campanya va dir que ell no volia ficar-se en el món internacional, que no volia ficar-se en guerres d'enlloc, no? Que el seu era el dels problemes dels Estats Units i que no entraria en cap guerra, no? I s'ha posat amb totes,
sí,
no?
Sí, American First, no?, que deia, American First, però al final és fora, no?
Però la gent s'ho va creure, els magues aquests, els d'America... America Great Again, no? Fem America gran una altra vegada. Aquests ho van creure. Van votar-lo perquè va dir que es preocuparà per nosaltres i no es dedicarà a fer guerres.
I gran part d'immigrants, eh?
Ara es troben que no. Es troben que aquest senyor s'ha anat a fer guerres, no? I aleshores això hi ha molta gent que era simpatitzant seva i que ara no ho és. I per tant, hi ha el tema aquest de les eleccions que en diuen ells de mig mandat, no? Del novembre, en el qual han de renovar, em sembla que és tot el Senat i mig Congrés, o una qüestió, han de renovar molts càrrecs al Congrés i al Senat, no? I totes les enquestes van dient que allà es fotrà una clatellada enorme als republicans del Trump, no? I aleshores, per evitar això, suposo, és possible, penso, però potser diuen, saps què, parem, marxem d'aquí, i perquè sí que si no sortirem escaldats electoralment.
Hi ha gent que està dient que ell és capaç de, perquè bueno, és un dictador, un autòcrata al final, de prohibir aquestes eleccions, de buscar alguna... Estem en guerra, jo que sé, qualsevol article, no sé què, i de dir, bé, no les fem i les farem més endavant, alguna cosa així. Mira, l'Antonio té una pregunta.
Sí, jo soc dels que ho pensa, eh?
Jo també.
Lo pensamos todos, esto, muy bien. Yo, a ver, una pequeña reflexión. Bueno, el otro día has hablado de Gaza, efectivamente, parece que nos hemos olvidado. De hecho, yo creo que tiene relación con este ataque. Había una frase que decía, de aquellas gazas, estos lodos, ¿no? Como de aquellas pajas, estos lodos. Efectivamente, el ataque de Gaza, no solo el ataque, el genocidio de Gaza, hay que hablarlo así. Eso ha tenido muy poca contestación, aparte de alguna que otra valuosa, bueno, pues alguna concentración en París y tal, pero efectivamente no tuvo concentración de los, o sea, contestación de los países europeos, y por eso ahora, pues mira, pues envalentona el Netanyahu y a la voy a Órdago la Grande, que dicen los madrileños, ¿no? Pero hay una reflexión que yo quiero hacer, porque siempre hemos estado hablando de... Ha salido un pelín, con lo que has dicho, Sisko. Siempre tenemos la idea de que Donald Trump es el loco de la colina, pero no hay que tener en cuenta que tiene detrás todos los tecnócratas, sí. El tecnofeudalismo este, que hay un reportaje en... Bueno, yo lo he visto en Movistar, no sé si estará en alguna otra plataforma, que se llama así tal cual, tecnofeudalismo, que todos los que son, bueno, Elon Musk y compañía, pues lo tienen ahí entre algodones, porque es su punta de lanza, ¿no? Pero es que el segundo, el Vance, este sí que está puesto por los tecnofeudalistas estos. Este sí que es, que dicen que es incluso hasta peor que el Donald Trump, porque el Donald Trump todo lo que le cacarea a la CIA, él lo dice, pero el otro no, el otro es hasta puede ser hasta peor. Pero viendo otra vez, yo voy hacia futuro, ¿no? Porque ya veremos. A ver, primero, yo para mí, esto de Estados Unidos es una huida hacia adelante, porque el imperialismo que tenía hasta ahora se le está acabando, y la única forma... Hay un elemento aquí que es cómo se paga. O sea, Estados Unidos tiene internamente una deuda interna que es bestial, y que como todo lo que sea el comercio... mundial no se haga en dólares, pues va a tener un problema grave, y eso es lo que está pasando precisamente con China. Pero segundo es si efectivamente habrá un contrapeso a este Estados Unidos que se le ha ido la cabeza en lo que se llaman los BRICS. Los BRICS no solamente ya son los cinco países estos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino que se le van sumando bastantes más países. Ahora no sé cuántos países son, pero es que cada año se le van sumando más. ¿Tú crees que habrá efectivamente un contrapeso a esta política de Estados Unidos, incluso pues poderlo suplantar, entre comillas, con un imperialismo blando tipo China, que no el imperialismo duro que está aplicando ahora a Estados Unidos? Siscu.
Bueno, hi ha qui diu que aquesta actitud, implicar-se en aquesta guerra a l'Iran i el comportament bèl·lic que té Trump no és un signe del poder dels Estats Units, sinó més aviat un signe de la seva feblesa, no? O sigui que ho fa tot això perquè sap que té els peus de fang, no? I llavors és possible que hi hagi aquests raonaments que fas, no? El que no tinc tan clar és que, i que això ho ha dit molta gent també, és que darrere el Trump hi ha gent que és pitjor que ell. Perquè molta gent diu, mira, hem de matar el Trump, no? Això que diu ara el nou ayatolà aquest, no? El de seguretat de l'Iran, no? Que han amenaçat, com deies tu, Josep, al començament, que mataran el Trump, no? I que el que vingui darrere encara és pitjor que ell, no? Jo crec que pitjor que el Trump no hi pot haver. No, ja. Pitjor és impossible, no? No sé què més pot passar, diguéssim, no? Jo crec que ja tot el pitjor que podia fer ja ho fa ell, diguéssim, no? És evident que no durarà tota la vida. Trump té 80, prop de 80 anys, es farà aviat, i per tant, i té símptomes a vegades de que se li va al cap i que diu bestieses, no? Estan fent un acte molt seriós i molt rigorós, no? I comença a dir, ah, mira, heu vist quines cortines més maques que tinc, no? I que allà farem la sala de ball aquesta, que serà la més gran del món i molt maca, no? I estan parlant de guerres i de morts, no? I de bombardejos, no? És a dir, que a vegades se'n va en aquests late night shows que us comentava. Avui en veia un del Jimmy Fallon que ha anat buscant paraules que diu malament el Trump, no? O sigui, està parlant i vol dir Azerbaidjan i diu no sé què, no? Però és que en paraules molt més senzilles les diu malament, els pronuncia malament, no? Ja es nota més els americans que nosaltres, no? Però són un seguiment de paraules que diu malament. O sigui que no, jo crec que així com el Netanyahu aguanta perquè sap que si s'acabés la guerra i el fessin un judici, hauria d'anar a presó per corrupte, perquè està bastant demostrat que va actuar de forma corrupta, no? El Trump ja li van trobar 34 delictes que encara no entenc com més pot ser president d'un país si t'han condemnat per 34 delictes, però bueno, als Estats Units passen coses d'aquestes, no? Però el fet és que els seus problemes físics i mentals jo crec que aniran empitjorant amb el pas del temps, no? I afavoriran una imatge de feblesa personal que també farà que perdi... Ara el veus i sembla que sigui el gran què, i ell mateix, no? Es fa vídeos en els quals es presenta com un no poderós, no fort, no? També veieu un que es va posar un jugador de hockey de sobre patins, no? Que van guanyar la medalla d'or als Jocs Olímpics d'hivern, que és Itàlia, no? Doncs ell sortia allà jugant i molt fort i tal, no? Però jo crec que és un home fràgil, mental i físicament, i que això també li passa la factura.
Jo tinc la sensació a vegades de que aquesta guerra, aquesta invasió, a part de potser una cosa molt evident, que és quedar-se amb el petroli, no? D'aquestes zones. No oblidem que Gaza també, a sota de Gaza, hi ha unes bosses de gas importantíssimes, però bueno, l'Iran, l'Iraq, tot, a part de la cosa ja més evident de robar tot el petroli, s'amaga també, no sé si estàs d'acord amb aquesta afirmació que alguns analistes diuen, que hi ha com una croada catòlica de l'extrema dreta que no vol aquesta pluralitat, diguem, esquerrana de l'esquerra, no? S'amaga un odi al món àrab, al món musulmà. Bueno, l'altre dia l'Aznar ho deia, l'Ayuso també, però alguns països no s'atreveixen a dir-ho clarament. No sé si hi ha també quan és una gran incongruència, perquè ja estan dient que tot aquest flux de gent que marxa fugint de la guerra acabarà en Europa, no? que ja ha passat, no? Els sirians i tot això. Tu creus que, a més, s'amaga un odi, diguem, al musulmà o a tot el món àrab?
Bueno, això juga una miqueta també en l'ideari de l'extrema dreta de tot arreu, no? Diguéssim, presentar l'islam, no?, com els terroristes, no? Els terroristes que van fer els atemptats de l'11S als Estats Units o a Madrid, també, no?, o altres indrets, no? Amb això també hi juguen, no? I, bueno, hi ha discussions sobre això de si les dones porten vel, s'ha de prohibir... Ara veia també... Això és aquí, això no? Això no és... és a tot arreu, però aquí té un pes evident, no? La Sílvia Orriols s'ha obert camí en el món de la política catalana per la seva lluita contra l'islam i contra els musulmans, no? En aquest cas, el tema de la independència és bastant secundari, no? Hi ha molta gent que vota o que diu que votarà a Aliança Catalana, a partir de la Sílvia Orriols, no perquè, i no és independentista, i diu que no, que li agrada això de que es baralli amb els musulmans. No? També veia ara d'un de Vox, que el Garriga aquest, el portaveu, que feia una roda de premsa fa uns moments dient que Illa està portant a Catalunya a la islamització, no? Bueno, és un argument més així, no? De fet, d'Israel, no?, representa una missió de religió, no?, els jueus allà al mig, no?, i els enemics són els musulmans que té l'entorn, no? Però tampoc és una cosa uniforme. Els islamistes tenen també divisions entre ells. La gent de l'islam, els musulmans, també tenen divisions entre ells, no? Iran no és musulmà, Iran són perses, no?
Ah, clar, sí. Això és una cosa que... Sí, és una cosa que molta gent no sap, no? Que mires cap a aquella part del món i dius tothom és musulmà, no? I quan alguns han sabut que l'Iran és persa, diu, i això què és, no? Mira, ens queden 5 minuts només i vull preguntar-te...
Vaja.
Sí, és que clar, és que ens agrada molt parlar i aquest programa passa ràpid. No, però...
Perdoneu si m'hi sols.
No,
molt al revés.
No, molt al contrari, això ens dona... Mira, jo no sé si l'Antonio estarà d'acord, però això ens dona peu a que un altre dia puguis participar en aquest programa. Perquè clar, jo tenia aquí al final, dic, si ja tens, parlem d'Espanya, Catalunya, eleccions, Puigdemont i tal... I veig que no dona temps. Per tant, algun dia, si no et sap greu, et tornarem a trucar. Però bueno, abans d'acomiadar-nos, jo volia parlar de dues coses. De Rússia, que no hem parlat gaire de Rússia, que semblava que Rússia estava molt amics de Trump, però en canvi hem sabut que està ajudant a l'Iran, no?, d'alguna manera, a nivell logístic i a nivell de la guerra, no? I amb aquesta crisi el Putin ha dit: ei, Europa, que jo us puc vendre petroli i gas a preu molt baix, no? Ara, ostres, de cop i volta Rússia era el país que ens podia, no?, que ens podia portar problemes a Europa, i en canvi ara podria ser, entre cometes, el gran salvador de l'economia d'Europa. Això mostra, per una part, de tot el garbuix d'aquesta guerra, però per una altra, jo crec que també mostra, no sé si estaràs d'acord amb mi, on està situada Europa, és a dir, en el no-res, no? Per no saber per on tirar, no? Això és la primera pregunta, ho dic per si vols respondre. I després el paper de Turquia, perquè l'altre dia en una altra tertúlia que jo vaig a Ràdio Sabadell parlàvem de que ens falta primer un líder que pugui ser de mediador. Algú parlava de que Turquia podia ser aquest país mediador que hem de buscar, diguem, sota les pedres, i no sé si tu creus que Turquia en aquest moment és un país que pot fer de mitjancer, de mediador per poder acabar amb aquest conflicte. Rússia i Turquia.
Bueno, respecte a la primera, el de la geopolítica és una mica curiós, no? Lligant una miqueta amb el tema que deies tu també de Catalunya, no? Els independentistes més esnortats, no?, o més embogits, van anar a buscar el Putin, no?, perquè donés suport a la independència de Catalunya quan hi havia el procés, no? Uh-huh. I aquell es va involucrar bastant, va van utilitzar les xarxes socials, van fer el seu suport a la mesura possible, no? La trama russa aquella que van crear, no? Que després, quan es va acabar, van desaparèixer, se'n van anar i no hi són. No? Ara els independentistes, n'hi ha que aquests mateixos, ara demanen que el Trump, doncs, si vol fer mal en el Pedro Sánchez, i s'ha enfadat amb ell, doncs el que pot fer és apoyar la independència de Catalunya i així ens hi farà molt més de mal, no?
Uh-huh.
Això, de la geopolítica a vegades és una cosa molt hipòcrita i molt, molt vergonyosa, no? Però hi ha gent que està disposada a fer-ho. Ja no diem els patriotes del Partit Popular o de Vox, no? Que són molt patriotes, van molt a banderetes a les pulseres i amb les banderes d'Espanya amunt i avall, no? I cantant el Cara al Sol o el Bernabéu, el que sigui. Però si el Trump diu hem d'anar a fer bombardejar Iran, tots corrents, no? I si el Trump diu que vamos a poner més impostos a Espanya o castigar-la, doncs ells endavant el Trump, no? O sigui que això és molta hipocresia, no? Pel que fa a Turquia, Turquia fa temps, quan era president del govern, Rodríguez Zapatero, amb l'Erdogan aquest que ja hi era, van fer una cosa que en deien Aliança de les Civilizaciones, Aliança de les Civilizacions,
sí, sí.
I que intentava fer aquest pont, no?, entre Occident i Turquia, el món musulmà, no?, buscant fórmules que, complicades i difícils, perquè l'Erdogan aquest també deixa el córrer, que també és molt autoritari, no? Allà la democràcia s'aguanta també justeta, justeta, no? Però és, jo crec que penso que a mi que s'ha d'intentar seguir, no? Amb la gent amb la qual no estàs d'acord, doncs trobar-te, veure i mirar de buscar alternatives, no? Turquia està una mica allà al mig, no? I és Europa i no ho és, no? És de l'OTAN, per tant, és un paper complicat, no? No sé, costa veure, clar, i no veus que parli gaire l'Erdogan, no? No és que s'acabi de mullar massa, no? Perquè sap que té que tenir contents alguns i altres, no?
Bueno, de fet...
Tampoc
de fet...
no sé massa.
No, no, perdona, acaba.
No, que tampoc no sé massa el futur personal de l'Erdogan com a president de... Perquè ja les últimes eleccions es va guanyar poc per poc, no? I deu anar justet electoralment, no?
Uh-huh.
I ell basa tot el seu electorat en els musulmans més conservadors, més tradicionals, no? Mentre que la societat laica, Turquia és una societat de barreja de laica i creient, no? El món laic està a favor dels progressistes i per canviar l'Erdogan, no?
Uh-huh.
Doncs suposo que ha de fer de més, sumar-se i menys en tot això.
Per tant, segurament el mediador l'hem de buscar en un altre lloc. Potser en un altre programa, potser, jo que sé, com que torno a repetir que estem gravant el programa el dimarts, potser dijous ja tenim una altra solució o ho tenim tot pitjor. Escolta, Cisco, acabem el programa. T'agraeixo molt que hagis perdut la petita mitjada per estar amb nosaltres. Però, bueno, com tu dius, ara la recuperes quan pengem el telèfon.
Després del que hem parlat, potser tinc malsons, però bueno.
Home, és que és per tenir una mica de malsons. L'altre dia em deia una persona que el millor que podem fer és no escoltar res, tancar-nos a casa, no escoltar la ràdio,
no
televisió.
No,
i jo
no,
crec
no.
que no, jo li deia que no. Dic, no. Bueno, potser hem de com es diu, controlar, no?, la informació que ens arriba, controlar-la, això sí, però aïllar-te jo crec que és el pitjor que pot passar. Perquè...
Morir con las botas puestas.
Sí, morir con las botas puestas. No, jo crec que hem d'estar al cas de tot el que passa. No hem parlat d'un tema que és aquesta qüestió de les xarxes socials, de com menteixen, de com són aquesta bomba que hi ha el groc aquest, em sembla que es diu, que ha dit que això és a les falles de València. Bueno, una manca d'informació. Estem en un món tan, que sí que és veritat que hi ha molta gent que desconnecta del tot, no? És com molt difícil saber què és cert, què no és cert, com si t'estan enganyant, si no, que hi, perquè al final...
Forma part de la guerra,
sí,
això
sí,
també.
Forma
la
part, sí.
La desinformació.
No sé qui deia l'altre dia que si el Hitler hagués tingut tota aquesta facilitat de controlar els mitjans i de controlar les xarxes, si no estaríem davant d'un imperi hitlerià a tot el món, no? Perquè, clar, no tenia aquest poder, no? Cisco, torno a dir gràcies per col·laborar amb aquest programa, el Tal com Raja, i et desitgem que tot vagi molt bé i fins a la propera.
Fins la propera i molta sort a Sevilla.
Vinga, gràcies.
Una abraçada, Cisco.
Adéu, adéu, gràcies.
Una abraçada.
Adéu. Doncs ja està, hem acabat el programa. Està, jo crec que molt fructífer. El Cisco, que jo el coneixia, l'Antonio no, no? Però el Cisco és una persona molt potent, que a més analitza molt bé i va de punta a punta i barreja Rússia amb Catalunya i tal, però jo crec que d'una manera molt clarificadora. Però com que són temes que això no s'acaben avui ni demà, doncs que continuarem parlant. Quedem pel dia 26, vai? Perquè crec que el dia 19 és festiu aquí a Castellà, per tant és un dijous, no tenim programa el dia 19, però el dia 26 ja es puc avançar que sortirà a xarxes, a l'actual i tot, tindrem informació. Tindrem el Martí Soto, que és un exalumne meu que ha acabat la carrera de Biologia i ha fet el seu treball de, com es diu, el TFG, l'ha fet sobre el món dels celíacs, perquè ell és celíac, i vindrà a explicar-nos una mica tot aquest món que moltes vegades és desconegut i no sabem ben bé què fan les persones celíaques i les contaminacions entre menjars, quines són, a més, quins són els avenços a nivell científic sobre això, si hi haurà una vacuna, tot això ens ho explicarà el Martí el dia 26. Fins a llavors, doncs, que ho passeu molt bé. Bon caps de setmana, els dos que queden, i adéu.
Bona tarda, nit.